Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. Primer dia laborable d'ençà que la C2 Sud de Rodalies torna a funcionar parcialment. Tot i la normalitat, la gent no se n'ha refiat. Al matí, el bus ha guanyat el tren.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
I a la tarda què, Maria Núria Rebella?
Doncs a la tarda semblaria, pel que hem pogut constatar aquí a l'estació de Sants, que hi ha més usuaris que s'han atrevit a fer servir el tren per assajar nous horaris, temps del trajecte i poder valorar a partir de demà amb quina opció es queden. De moment, les dades que ha facilitat Renfe, estimacions fins a mitja tarda, indiquen que els viatgers s'han repartit força entre la connexió amb trens directes i els que fan el transbordament. Dels 62.000 usuaris que han fet servir la C2 Sud, el 58% han aprofitat la represa del servei i el 42% ha optat per continuar amb el transbordament amb autobusos a Gavà.
S'ha ajustat una mica en efecte. De tota manera, Renfe té clar que té feina a recompensar la gent.
José Salgueiro és el president de l'empresa.
Sé que eso es difícil con los momentos que hemos vivido, pero yo sí les pediría que hagan un esfuerzo en confiar en Renfe.
Parlant de desconfiances, l'aigua de Barcelona que arriba del Llobregat podria tenir, en uns percentatges que després explicarem, podria tenir risc de càncer si es consumeix durant molts anys.
Tot i que és apta pel consum, supera nivell d'elements contaminants.
De quina cosa, concretament, Sílvia Gómez?
Són substàncies com els trihalometans que generen durant el procés de cloració. Al sud de la ciutat, les anàlisis han revelat que superen els límits permesos i els experts alerten que consumir aquests compostos químics durant uns 20 anys augmenta el risc de càncer. Aigües de Barcelona, però, assegura que el subministrament de la capital catalana no comporta cap risc per a la salut.
Us expliquem d'aquí a no res. Avui l'Església Espanyola ha utilitzat per primera vegada la paraula perdó i guerra civil, les dues, a la mateixa frase.
Ha estat el president de la Conferència Episcopal, Ricardo Blázquez, amb molts equilibris i amb una ambigüitat calculadíssima.
Amb tot això sí, però ha obert la porta a que algun dia l'Església demani perdó. El sentirem. I també sentirem Chávez, amb corbata per cert avui, i Ahmadinejad, junts.
Els dos han pronosticat la caiguda de l'imperialisme.
Pronto no hablaremos de dólares. El dólar, mire, se hunde el imperio del dólar y con él se hunde el imperio de los Estados Unidos.
I atenció també, tenim cuinera 5 estrelles.
Sí, la Ruscalleda, a les 3 que ja tenia, en suma 2 pel seu restaurant al Japó.
Per cert, Tòquio passa a ser la líder en alta cuina, 191 estrelles. Ja s'ha menjat, per dir-ho així, París. Això també ho explicarem. Són les 7 i gairebé 3 minuts en esports. D'aquí a 37 minuts, què?
Doncs mira, avui fa exactament 2 anys, el 19 de novembre del 2005, el Santiago Bernabéu dempeus aplaudia Ronaldinho després de marcar el tercer gol del Barça. Aquell Ronaldinho, al cim del seu rendiment com a blaugrana, s'assembla poc al que veiem ara. Al tot gira ens preguntarem què ha passat perquè un jugador sigui tan diferent amb només 2 anys de diferència. I a l'Espanyol, Daniel Sánchez Llibre va obrir ahir a Catalunya Ràdio el compte enrere per la seva successió a la presidència. Repassarem els noms de possibles, entre cometes, hereus i com han encaixat els plans del president blanquiblau.
Tot això, el programa esportiu d'aquí a 37 minuts, encara no. Fred glacial, ara pluges, allà on les necessiten, per cert, Francesc Mauri, o no?
Bona tarda, doncs amb una mica de sort sí, perquè allà on plourà més és el Pirineu, sobretot el Lleidatà, i ho farà especialment demà a la nit quan algunes pluges podrien acostar-se als 100 litres per metre quadrat. També plourà la resta de Catalunya, però no de forma tan important.
I atenció, abans del trànsit, per tots aquells que en sigueu seguidors o els conegueu o us agradi, no en tingueu algun disc o alguna cosa, és igual, la cantant de l'Oreja de Van Gogh, que aquest és el nom, Oreja de Van Gogh, ho deixa. És una notícia que s'acaba de saber, acaba d'aparèixer, ha estat confirmada per l'agència de notícies EFE. La cantant d'Oreja de Van Gogh ho deixa. Sembla que el grup no i que continuaria amb el mateix nom, però en qualsevol cas, els detalls d'aquí a no res. Com també tindrem detalls al llarg de tot el programa del trànsit a través de la nostra companya Anna Gravalosa. Anna.
Hola, bona tarda. Bé, doncs destacarem sobretot dues vies. Una és la C58, on hi ha retenció compacta entre Sabadell i el Nus de la Trinitat en sentit sud i de Ripollet a Sabadell en sentit nord. A més, a l'autopista P7 hi ha aturades intermitents entre Sant Cugat i Barberà en direcció cap a Girona i de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
...2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i també 2006. BSA Pentapension ha tornat a aconseguir el primer premi que Expansión i Standard & Poor's atorga el millor pla de pensions de renda fixa mixta a 5 anys. Inverteixi ja en el pla de pensions més premiat del mercat i emportis a més un regal fantàstic. Informi-se'n a les nostres oficines o a sabadellatlantic.com. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
Tenim moltes coses a explicar-vos. La primera, que som situats en el primer dia feiner amb la línia 2 sud de Rodalies, amb servei a mig gas, però amb servei, que ha superat la prova sense incidències remarcables, si més no fins a aquesta hora, 7 i 5. Ara bé, els mateixos responsables de Renfe i de l'administració admeten que molts usuaris encara no es refien del tren i han optat per desplaçar-se amb mitjans alternatius, seguint, de fet, el consum que han hagut d'implantar aquestes últimes setmanes. Unitat Mòbil, estació de Sants, Maria Núria Rebella, bona tarda un altre cop.
Bona tarda.
Com va la tornada a casa? Com la veus des d'aquí?
Doncs des d'aquí la veiem bé, ordenada, sense aglomeracions, i bé, no tots els usuaris, com dèieu, s'acaben de refiar dels trens. Els que han optat per fer-ho anada i tornada estan contents. D'altres proven, però, només la tornada a casa amb el nou dispositiu, perquè encara no tenen per mà els nous horaris ni el temps que triguen.
I bueno, avui, com que no sabia ben bé quins horaris es feien i tot, a Vilanova vaig tornar a agafar el mateix de sempre, el bus, bueno, el tren fins a Gavà i de Gavà al bus. I ara dic, vaig a provar a veure aquí a Sants, però bueno, cada mitja hora surten, o sigui que potser continuarem al bus.
El director de Rodalia Renfe a Barcelona, que durant tot el dia ha estat supervisant a peu d'estació el funcionament del servei acompanyat pel president de la companyia, està satisfet. Miguel Ángel Remacha ha dit a aquesta emissora que, tot i que no s'ha guanyat passatge, els viatgers s'han repartit i de cara als pròxims dies esperen que el nombre d'usuaris creixi.
Estem al voltant de 62.000 persones a la línia C2 Sud, que és una xifra similar a la de dilluns passat, i una proporció d'un 58% en tren directe i un 42% en la connexió de l'autobús en transbordament a Gavà.
Aquestes són les estimacions que ha fet de la companyia fins a mitja tarda. Aquí a l'estació de Sants, panells amb els nous horaris ben visibles, però molts usuaris que encara estan a l'expectativa de com funciona aquesta represa parcial del servei.
Gràcies, Maria Núria. Està fent guàrdia a Sants per si passa alguna cosa o per si no passa, i explicar-ho també, que és el que tothom desitja, que tot vagi amb normalitat. Moltes gràcies, Maria Núria. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Mentrestant, el número 2 del Ministeri de Foment, Víctor Morlán, entenc que el túnel del TGV pel centre de Barcelona no és una prioritat, perquè el més important ara mateix és solucionar això que estàvem comentant, les Rodalies. Morlán no ha volgut posar cap data per l'adjudicació d'aquesta obra polèmica. A més, Gerard.
Sí, de fet, a més, avui s'ha donat llum verda a una altra part d'aquesta obra, en aquest cas el concurs públic per al TGV entre Sagrera i Trinitat. O sigui, ja un cop passat el túnel, i aquí tampoc s'ha volgut parlar de calendaris. Morlán ha deixat clares les seves prioritats, que per altra banda comparteixen tant el govern com també l'Ajuntament.
La atención que estamos prestando es una atención prioritaria, destacada y casi única a este proceso de normalizar el funcionamiento de las cercanías y de trabajar para que la alta velocidad llegue cuanto antes a Barcelona. Los otros temas son temas que pasan a un segundo lugar porque la prioridad es otra.
I una cosa, Gerard, no té a veure amb les obres, però sí amb l'ús que se'n pot fer dels trens. Com va el tema de compres per internet de bitllets? Estava com encallat, no?
Feia dies que si es volia clicar i comprar segons quins bitllets a partir de la data del 21 de desembre, que és quan havia d'haver arribat el TGV Barcelona, doncs no hi havia manera de poder comprar cap bitllet. Doncs bé, Renfe ha desbloquejat el sistema de compres per internet, que com deia feia dies que no funcionava, i que, bé, ara es pot fer, per tant, es poden fer ja les reserves, en aquest cas, per als dies de Nadal.
Doncs ja ho sabeu si esteu interessats. En una visita a Barcelona, el ministre de l'Interior espanyol, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmat precisament que a Catalunya hi ha un dèficit d'infraestructures bàsiques que s'arrossega des de fa temps. Rubalcaba diu que ara treballen per recuperar el terreny perdut.
Nadie puede decir ahora que los servicios públicos catalanes están bien, que su sistema eléctrico funciona bien, porque no funciona bien. Y eso es un problema de déficit de muchos años. Y, por tanto, algunos podemos defender con más ahínco, facilidad, que hay una disposición que lo que trata es sencillamente de recuperar durante 7 años lo que Cataluña no ha tenido durante muchos más.
Rubalcaba també veu desafecció de Catalunya a Espanya i subratlla que la seva manera de veure els catalans no n'estan contents que això passi. Hem volgut dedicar un temps especial del nostre informatiu a parlar de l'aigua de Barcelona. A partir d'una revelació que s'ha sabut avui, un 8% de barcelonins reben aigua de l'aixeta que conté substàncies potencialment cancerígenes si es consumeixen de manera continuada, any rere any. Això ho revela l'informe sobre la salut de Barcelona el 2006 i es refereix exclusivament a l'aigua que procedeix del Llobregat, per tant no al 100%, sinó un percentatge de la que té la ciutat. Aigües de Barcelona assegura que l'aigua que abasteix la capital catalana és totalment segura. Sílvia Comet, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
De quines substàncies parlem? Ja ens ho has avançat una mica a la portada, és el moment ara d'ampliar-ho. En quins nivells es troben a l'aigua, a més a més?
Doncs s'anomenen trihalometans i es generen durant el procés de potabilització. El límit legal que estableix la Unió Europea per a l'aigua de l'aixeta és de 150 micrograms per litre, però en algunes zones de la capital catalana se n'han detectat puntualment fins a 156,6 micrograms per litre.
Això és 6,6 micrograms més que no pas els que serien com a màxim. En quina zona, aquestes zones que estan afectades per això, vaja?
Bàsicament el sud de la ciutat, que es nodreix només de l'aigua del Llobregat. Això afecta els districtes de Ciutat Vella, Sants Montjuïc, Les Corts i Sant Martí. El gerent de l'Agència de Salut Pública, Joan Guix, ha explicat quin perill pot comportar prendre en a llarg termini durant uns 20 anys.
No és un risc agut, però sí que és un risc almenys descrit en la bibliografia de que, o sigui, quan reaccionen determinats compostos orgànics amb el clor, que forçosament s'ha de posar per garantir les condicions sanitàries, es creen aquests productes que són els trihalometans, que tenen un cert potencial cancerigen.
I ja hem dit i hem avançat què hi diu la companyia de l'aigua, no, Sílvia?
Doncs que l'aigua de la capital catalana té totes les garanties de seguretat per començar, que les autoritats sanitàries han tingut informació en tot moment de la concentració d'aquestes substàncies i que sempre han donat el vistiplau al subministrament.
Doncs així estan les coses. Sílvia, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Una altra problemàtica que va afectar Barcelona, ciutat específicament, però que la va convertir en punt de referència de tot el país, ja ho és sempre habitualment, Barcelona, com a capital que és del país de Catalunya, però també aquells dies ho va ser per la falta de llum. Doncs bé, la Generalitat ha comunicat avui a les companyies Red Elèctrica i Fecsa Endesa que els ha obert un expedient sancionador per la seva presumpta responsabilitat en aquella apagada de Barcelona d'aquest estiu. Recordem que uns 320.000 abonats, aproximadament, potser uns, alguns més, 320.000 diuen que són els que van quedar sense llum entre el 23 i el 25 de juliol, van quedar afectats per aquesta incidència a la capital. Què vol dir això que estem dient ara? Un expedient sancionador, aquest, Carmany? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs que s'obre el període d'al·legacions i que les dues companyies tenen 15 dies per argumentar la seva defensa. L'expedient s'hauria de tancar com a màxim en un any i a partir d'aquí el govern ha de decidir si s'apliquen sancions. El Departament d'Economia especifica que la llei estableix multes de fins a 30 milions d'euros per aquest tipus d'infraccions.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
Mirem en fora ara. Les autoritats de Bangladesh demanen la col·laboració internacional per fer front als estralls del cicló Cedar, que segons el balanç oficial ha causat més de 3.100 morts. La Creu Roja, però, Esteve Sal, eleva la xifra a 10.000, ens comentaves. Una xifra impressionant. Els danys materials són nombrosos, però els equips de rescat pensen que encara hi ha d'arribar el pitjor, no? Per què?
Sí, perquè hi ha moltes zones que encara estan incomunicades, no han quantificat les víctimes ni els danys, ni tampoc s'hi pot arribar per carretera. A les zones de la costa, el Cedar ha escombrat i destruït milers de cases i entre el 50 i el 95% de les collites que haurien de proporcionar els aliments a les zones interiors. El risc que apareguin epidèmies és molt elevat i se suma a la falta d'aliments, roba i medicaments. La Creu Roja calcula que hi ha uns 7 milions de persones que necessiten ajuda urgent. La Comissió Europea i diferents governs europeus ja s'han compromès a fer-hi arribar material d'emergència.
És la mateixa Europa, la mateixa Unió Europea, que ha demanat prudència als guanyadors de les eleccions legislatives a Kosovo, partidaris de proclamar la independència de Sèrbia. Els 27, convençuts que els albanocosovars i els serbis no es posaran d'acord, esgoten els terminis de les negociacions per tal d'evitar una declaració unilateral, que, vista la situació, seria de les pitjors coses que podrien passar aquí, en aquest moment en què es troba aquest conflicte. Brussel·les, Nando Zenoguera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
O així, si més no, ho creuen els especialistes i els experts internacionals de la Unió Europea. La Unió Europea que s'està plantejant un escenari de cara a un possible fracàs de les negociacions.
Doncs sí, perquè l'ambaixador Wolfgang Ischinger, que representa la Unió Europea, ha dit que s'han explorat totes les opcions humanament possibles per aconseguir un acord abans de la data límit del 10 de desembre, cosa que fins ara no s'ha aconseguit. Ischinger i els seus homòlegs dels Estats Units i Rússia es reuniran demà i la setmana que ve amb el albanocosovars i serbis amb noves propostes sobre la taula, però el cert és que la UE ja comença a dibuixar l'escenari de la independència unilateral. França ha proposat avui que la UE creï una força d'estabilització per desplaçar-se a Kosovo, passi el que passi, si bé no ha concretat en què consistiria ni si seria només en cas d'independència. El cap de la diplomàcia europea, Javier Solana, i el portuguès Luis Amado, president de Torn del Consell de Ministres, han dit que si s'aconsegueix una solució negociada millor, però que si no, no s'acaba el món. El Regne Unit s'ha declarat partidari de la independència, però ha advertit el guanyador de les eleccions, Najib Tachi, que no es precipiti amb una declaració unilateral. Sigui com sigui, la UE ja es fa la idea que la cosa serà així, que anirà cap a una declaració unilateral i en aquest context s'entén la política d'acostament amb Sèrbia, recordant que serà el principal perjudicat d'una possible independència de Kosovo. I és que Brussel·les, recordant, va firmar fa unes setmanes un preacord amb Belgrat per integrar aquest país a la UE, malgrat encara no ha complert el requisit d'haver entregat els criminals de guerra al Tribunal de la Haia.
Escolta'm, Nando, què pot passar a partir d'ara? Quines són les dates claus que han de decidir el futur de Kosovo?
Doncs sempre tenint en compte que parlem d'una situació que gira als voltants d'una declaració unilateral que es podia produir en un moment imprevisible, és a dir, ho han d'agafar amb pinces. Les dates, que el calendari amb el qual es mou ara la Unió Europea i la comunitat internacional, ho explicam amb aquesta següent informació, com dèiem, sempre imprevisible pel que fa a possibles declaracions unilaterals d'independència.
20 de novembre.
Nova ronda de negociacions entre serbis i albanocosovars a Brussel·les.
Els mediadors són els Estats Units, Rússia i la Unió Europea.
Última setmana de novembre i primers dies de desembre.
Més reunions a Viena entre albanocosovars i serbis.
10 de desembre, la data clau.
S'acaba el termini perquè serbis i albanocosovars arribin a un acord.
La Troika presentarà a l'ONU el seu informe.
A partir d'aquí,
els albanocosovars poden declarar la independència en qualsevol moment.
14 de desembre.
Cimera europea a Brussel·les.
Els líders dels 27 analitzaran la situació i podrien fer una altra oferta a Belgrat i Pristina.
Mitjans de desembre.
El govern serbi ha de convocar eleccions presidencials.
Els ultranacionalistes podrien guanyar i afegir-hi més tensió.
Què diuen els experts?
La independència de Kosovo estarà pactada amb Washington i Brussel·les.
La declaració seria entre mitjans de gener i finals de març.
Doncs en aquest punt ens situem, és el que pot passar a partir d'ara en aquest procés cap a la independència de Kosovo. Nando, moltíssimes gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
És un quart de vuit tocat, ben tocat. Primer dia feiner amb la línia 2 sud de Rodalies a mig gas, sense incidències. Dels 62.000 que hi han participat o que han pres part en aquest primer dia, és a dir, aquells que l'han utilitzat, el 58% estan entrant a Barcelona en tren.
I també un 8% de barcelonins de Ciutat Vella, Sants Montjuïc, Les Corts, Pedralbes i Sant Martí tenen aigua de l'aixeta que supera els nivells màxims de substàncies cancerígenes. La Generalitat obre un expedient sancionador a Endesa i Red Elèctrica per l'apagada de juliol a Barcelona. Podrien haver de pagar una multa de 30 milions d'euros.
Doncs aquestes són les principals notícies d'avui. I afegim primer el temps. Francesc Mauri.
Bona tarda. Doncs el fred més rigorós, excepcional, sens dubte, per aquesta època de l'any. Hi ha molts anys en què l'hivern no s'hi arriba, en aquests valors, en ple mes de gener o febrer. Doncs passem a la pluja, una pluja que l'esperen. I l'esperen moltíssim, sobretot el sector pirinenc, que és la zona amb més dèficit pluviomètric, o una de les zones doncs, que més falta li fa. I demà a la nit pot ploure amb ganes. El Pirineu lleidatà. Aquí alguns registres a la cara sud pirinenca per sobre de 2.500 metres en forma de neu, per sota en forma de pluja, doncs abundants, pròxims als 100 litres per metre quadrat. Demà pot ploure també a la resta del país. Al matí, sobretot cap a l'interior. A la tarda també arribaran a la costa, més dèbils cap a la costa, moderades a l'interior, i aquesta nit ja no glaçarà a cap indret.
I ara trànsit amb especial atenció a les motos.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis Punés. Quadis Punés, la millor opció, patrocina el trànsit.
I quan diem atenció, volem dir també preocupació. El nombre de motoristes morts a les carreteres catalanes des de començament d'any, 68, ha doblat ja el total del 2006, en què hi van morir 34. Per frenar aquesta tendència, la Generalitat vol endurir l'obtenció de l'examen del carnet de conduir. Mireia Sala, bona tarda.
Bona tarda.
En què consisteix exactament? De què es parla quan s'està dient enduriment?
Doncs el Servei Català de Trànsit vol promoure l'adaptació del reglament de conductors perquè hagin de fer una prova pràctica real d'habilitats amb la moto en un circuit tancat professional. Per obtenir la llicència per a ciclomotors també s'hauria de fer una prova de destresa pràctica. El perfil del motorista accidentat és d'un home d'entre 25 i 34 anys que fa més de 10 anys que té el permís de conduir i que condueix motos de gran cilindrada.
Gràcies, Sílvia. Situació del trànsit en aquests moments quan passen 4 minuts d'un quart de 8. Ana Gravalosa.
Hola, bona tarda. Bé, doncs una de les vies més complicades aquesta hora és la C58, on hi ha retenció força compacta des de Sabadell i fins a Barcelona i en direcció cap a Terrassa. Les aturades van de Ripollet a Badia del Vallès, també aturades a l'autopista P7 a Sant Cugat i més endavant des de Cerdanyola fins a Barberà en direcció cap a Girona i de Santa Perpètua a Barberà també, però en sentit sud. Aquí afegirem la B23 amb cues des de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona i el cinturó del litoral, on la retenció va des de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit nord i això afecta la ronda litoral, on hi ha cua compacta des de Cantunis fins al Nus del Llobregat, mentre que en sentit Besòs hi ha aturades des de la zona franca i fins a la Barceloneta. A la Ronda de Dalt, les cues són entre Cornellà i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. Això és tot.
Tot té un costat esportiu, fins i tot l'elegància. Per això el CLK edició especial de Mercedes-Benz és més esportiu que mai. Perquè ara ve amb llandes d'aliatge, tren de rodatge d'aire control, fars Bixanó, volant multifunció, palanca de cuir i pintura metal·litzada des de 39.900 euros. CLK de Mercedes-Benz, al costat esportiu de l'elegància.
MB Motors, concessionari oficial Mercedes-Benz, a Granollers, Sant Celoni i Cabrera de Mar.
Ens queden 10 minuts per arribar a 8:15. I els volem aprofitar per recollir aquells noms de l'actualitat, els que marquen allò que cal saber del dia. Per exemple, Hugo Chávez i Mahmoud Ahmadinejad. Ara mateix parlarem de la trobada que han tingut tots dos a Teheran. Però també té protagonisme avui el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, a la mateixa frase, perdó i guerra civil. Arrenquem amb el president de Veneçuela i el de l'Iran, que han enfortit els llaços bilaterals amb un acord de cooperació industrial i econòmica. En una visita de només unes hores a Teheran, Hugo Chávez i Mahmoud Ahmadinejad s'han unit més contra els Estats Units. Ja sentíem alguns missatges a la portada. Albert Manyà, bona tarda.
Bona tarda. Doncs si el líder veneçolà ha fet aquest pronòstic.
Pronto no hablaremos de dólares. El dólar, mire, se hunde. Se hunde el imperio del dólar. Y con él se hunde el imperio de los Estados Unidos.
El seu homòleg iranià ha explicat que Washington no farà canviar la seva posició.
Malgrat el posat d'arrogància, estarem amb les nacions oprimides i pobres del món.
Chávez ha qualificat l'Iran com la seva segona casa, mentre que Ahmadinejad ha dit que la defensa dels interessos mutus serà fins al final. En canvi, la Premi Nobel de la Pau iraniana, Shirin Ebadi, reclama al seu país que aturi el programa nuclear per resoldre la disputa a través del diàleg.
Ricardo Blázquez, president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha plantejat avui que l'Església Espanyola demani perdó pel seu paper a la Guerra Civil. És la primera vegada que el màxim responsable de la jerarquia catòlica espanyola fa una declaració d'aquest tipus, Jofre Llombart.
Blázquez ha sorprès els bisbes espanyols durant l'obertura de l'assemblea plenària quan, referint-se a la Guerra Civil, ha dit això.
En muchas ocasiones tendremos motivos para dar gracias a Dios por lo que se hizo y por las personas que actuaron. Y probablemente, en otros momentos, ante actuaciones concretas, sin erigirnos orgullosamente en jueces de los demás, debemos pedir perdón y reorientarnos.
Aquesta insinuació de mea culpa ha anat acompanyada, no obstant, d'una crítica avalada a la llei de la memòria històrica. Blázquez ha assegurat que no és encertat recordar el passat si això ha d'acabar significant reobrir ferides o desfermar la rancúnia.
La jutge de guàrdia ha deixat en llibertat amb càrrecs els quatre detinguts aquest cap de setmana a la manifestació antifeixista de Barcelona, en què van quedar ferits 20 Mossos i una quarantena de manifestants.
La jutge els ha imputat els delictes de desordres públics i d'atemptat als agents de l'autoritat. Un cinquè detingut, menor d'edat, ha passat aquest cap de setmana a disposició de la Fiscalia de Menors. Dos dies després dels fets, el conseller d'Interior, Joan Saura, ha defensat l'actuació policial.
Lamento i condeno, evidentment, els fets violents, que la policia va tenir una actuació proporcionada, va ser una actuació eficaç que va evitar danys majors, que des d'aquest punt de vista vull destacar i la professionalitat dels Mossos d'Esquadra, que l'operació policial en casos d'ordre públic és una operació que es munta tècnicament, que no hi ha intervenció política.
Des de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida ha demanat que es potenciï el concepte de seguretat en les actuacions policials sense falsos progressismes. En canvi, els partits de govern han defensat l'actuació dels Mossos.
A mesos per les eleccions generals, el PP i el PSOE segueixen enfrontant-se. Ara, però, el motiu és més prosaic, més pròxim a la gent. El Partit Popular ha assegurat avui que la reforma fiscal que proposen per eliminar l'IRPF a les rendes inferiors als 16.000 euros anuals no tindrà cap cost perquè contribuirà a impulsar l'economia. Des del PSOE han assegurat que és una proposta sense base, que no es creuen els populars i que no creuen tampoc que tingui la intenció real de baixar els impostos finalment. Madrid, Xifri Gras, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Populars que asseguren que el PSOE no té fonaments per criticar la seva proposta.
No, perquè segons ha explicat el secretari general del PP, Ángel Acebes, que per cert no ha quantificat la proposta, consideren totalment factible la rebaixa d'impostos que proposa. En ja afegir que els socialistes la critiquen perquè necessiten els diners pels seus propis interessos. Des del PSOE, el seu número 2, José Blanco, assegura que la proposta popular no té prou base. Escoltem a Cebes i Blanco.
Yo lo que creo es que el Partido Socialista no quiere bajar los impuestos porque necesita el dinero de los contribuyentes para campañas publicitarias y de autopropaganda en los medios de comunicación, justificando la pésima gestión del gobierno.
Esta propuesta nos parece precipitada, sin meditar,
sin evaluar el coste y que no va a tener ninguna repercusión sobre las preocupaciones que tienen los ciudadanos.
Blanco afegir que ells també faran propostes fiscals, però que seran rigoroses.
Gràcies, Madrid. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies, Siegfried. Els mileuristes també ens apareixen a la notícia econòmica del dia.
La Caixa t'ofereix aquest espai.
Comissions Obreres de Catalunya es marca com a repte que cap treballador cobri menys de 1.000 euros mensuals després de la negociació col·lectiva de l'any que ve. De quants convenis col·lectius estem parlant o a quantes persones afectarà això, que és una altra manera de preguntar-ho, Queta Carmany, bona tarda.
Bona tarda, doncs es calcula que el 2008 600.000 empleats hauran de negociar els seus convenis, converses que es preveuen especialment dures en sectors com el tèxtil, el transport i també el metall a Girona i Lleida. Sentim el responsable de negociació col·lectiva de Comissions, Juan Manuel Tapia.
Normalmente los salarios por debajo de 1.000 euros están ubicados en sectores de actividad cuyas organizaciones patronales están pugnando por continuar con el mismo tipo de política de competitividad en base a costes. Y por eso sabemos que nos vamos a encontrar, como este año, con una grandísima resistencia.
El sindicat també marca, per ser, un calendari per augmentar el sou mínim legal.
Sí, plantegen un increment anual del 8% a partir del 2009, per tal que el 2012 el salari mínim arribi als 1.000 euros. Actualment és de 570 euros mensuals i el govern central ha mostrat la voluntat de pujar-lo fins als 800 en la pròxima legislatura.
De nen, volia una bicicleta i no va parar fins que la va aconseguir. Per poder comprar-se la moto, va treballar tot l'estiu. Sempre ha trobat la manera de fer realitat les seves il·lusions. Avui, la seva empresa és el seu projecte més gran. Per això, la Caixa posa a la seva disposició les línies ICO, un finançament en unes condicions preferents per al desenvolupament dels projectes d'inversió. Vingui, informi-se'n en qualsevol oficina de la Caixa. Parlem?
Un parell de coses econòmiques més. Les dades de l'Associació Hipotecària Espanyola confirmen una clara desacceleració de l'activitat creditícia. Segons l'entitat, la contractació d'hipoteques noves baixarà de manera important al recompte anual.
L'Associació Hipotecària calcula que a final d'any s'hauran contractat un 30% menys d'hipoteques que el 2006. Això mentre la quantitat destinada a aquests préstecs ha assolit un rècord i el mes de setembre ha superat el bilió d'euros.
I 7 de cada 10 graduats en formació professional en FP troben feina com a màxim després de 6 mesos d'haver acabat els estudis, ho diu un informe elaborat per les Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament d'Educació. D'aquests que troben feina de seguida, encara n'hi ha uns quants que continuen estudiant, a més a més.
Doncs sí, un 50% treballen, però l'altre 20% combina la feina amb altres estudis. L'informe també diu que un 35% tenen un contracte indefinit. El director general de Formació Professional, Josep Francí, diu que això mostra la confiança dels empresaris en l'FP.
Vol dir que la reacció del mercat, la reacció de les empreses a la contractació de persones que venen de la formació professional és una reacció de confiança, és una reacció de fe, de creure que aquelles persones realment aporten un valor a l'empresa i, per tant, l'opció és la d'un contracte indefinit.
Malgrat això, el conseller d'Educació, Ernest Maragall, ha alertat que encara hi ha molts alumnes que no acaben la formació professional perquè prefereixen posar-se a treballar.
Jornada de pèrdues a les borses europees. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz, bona tarda.
Bona tarda. El color vermell arreu enmig dels temors d'uns mercats financers molt afectats per la crisi creditícia. Aquí l'IBEX 35 ha baixat un 1,46% i se situa en els 15.539 punts. Bankinter ha baixat un 3,5% després que Crédit Agricole ha comprat per 809 milions d'euros el 14,99% del Banc Espanyol, que era en mans d'un grup d'inversors liderat per Ramchat Pagnani. El banc francès, que no té cap intenció d'augmentar per ara la seva participació, controla ja el 19,53% de la divisa. En el mercat de divises, l'euro s'ha apreciat davant el dòlar, enfortit el BCE, ha fixat el seu canvi a 1,4654 unitats. El preu del barril de Brent s'encaria tancades a les borses d'aquí, poc per sobre dels 91 dòlars, fruit d'una OPEP dividida sobre la divisa en la que cotitza l'or negre.
Un minut per completar el dia. La Cort Suprema Pakistanès elimina obstacles a la reelecció del president Musharraf.
El tribunal ha descartat 5 recursos de grups opositors contra la reelecció del president votada el 6 d'octubre. Dijous s'ha de pronunciar sobre l'últim recurs, que no s'esperen sorpreses.
Retirats una quarantena de matalassos d'IKEA perquè contenen massa estany i fòsfor.
La multinacional sueca ha retirat 39 matalassos a tot Espanya i 16 més a Portugal després d'haver comprovat que els nivells d'aquests elements químics estan per sobre dels estàndards habituals. Malgrat tot, l'empresa assegura que no hi ha cap risc per la salut.
Mor la dona apunyalada ahir a Alacant.
La víctima, de 30 anys, ja mort a primera hora d'aquesta tarda a l'Hospital d'Alacant a causa de la punyalada al coll que va rebre ahir. Aquesta tarda la policia ha detingut el seu company sentimental com a presumpte autor dels fets.
Desarticulada una xarxa que havia robat 85 cotxes de luxe a tot l'estat.
En total s'han detingut 27 persones de nacionalitats espanyola i marroquina que robaven els cotxes per encàrrec d'organitzacions que després els revenien al Magreb i a l'Extrem Orient.
Dos quarts de vuit. Això és el més destacat del dia. Aquesta hora, primer dia laboral en el retorn parcial de Rodalia Sud.
Sense incidències ni aglomeracions, dels 62.000 usuaris que l'han fet servir, el 58% han entrat a Barcelona ja sense autobusos.
Un 8% dels barcelonins tenen aigua que supera els nivells màxims de substàncies cancerígenes.
Aigües de Barcelona recorda que l'aigua és apta per al consum.
L'Església demana, parla de demanar, si més no, perdó.
El president de la Conferència Episcopal admet per primera vegada que hauria de demanar perdó per algunes accions concretes durant la Guerra Civil Espanyola.
Un flash d'ara mateix, un dels principals emirs, cap islamista de la regió d'Alger, que sembla que pertanyia a la branca armada d'Al-Qaeda del Magrib, Fateh Bourdelala, àlies Abdel Fattah Abu Basir, ha estat detingut, segons han anunciat els serveis algerians de seguretat. S'acaba de saber. I ara les notícies pròximes. Girona, Fèlix Martín.
L'Ajuntament de Girona té censades 73 persones que viuen habitualment al carrer i que es resisteixen a ingressar en un centre d'acollida. El centre d'acollida municipal ha atès gairebé 800 persones durant aquest any, 71 de les quals eren menors d'edat.
Lleida, Roser Parera.
L'empresa estatal Aquaebro ha adjudicat avui les obres del tercer tram del canal Segarra-Garrigues, que regarà gairebé 100.000 hectàrees de les comarques de la Segarra i l'Urgell.
Tarragona, Manel Sastre.
L'economia de les comarques de Tarragona creix de forma moderada i la construcció aguanta gràcies a l'obra pública. Són dades que s'han fet públics en l'informe de conjuntura econòmica del tercer trimestre a Tarragona.
Barcelona, Quim Balaguer.
El Ministeri de Foment, la Generalitat i l'Ajuntament de Montcada i Reixac han firmat aquesta tarda el conveni per soterrar les vies de Renfe de la línia Barcelona-Portbou al seu pas per aquesta ciutat del Vallès Occidental. Malgrat l'acord, no hi ha data pel començament de les obres.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Dia històric, per tant, pels veïns de Montcada i Reixac, que avui han vist com s'ha fet realitat una petició històrica. Foment, Generalitat, Ajuntament han firmat el conveni per soterrar això que ens deien les vies de Renfe de la línia Barcelona-Portbou al seu pas per aquesta ciutat del Vallès Occidental. Montcada, Albert Segura.
La línia de França travessa el municipi pel vell mig, passant fins i tot per davant del mateix ajuntament. En dos passos a nivell suposa un perill innecessari per una ciutat castigada històricament per la divisió que suposa el pas de diverses carreteres i línies de tren, que amb el conveni signat avui i que afecta uns 4 quilòmetres de via, es comença a compensar. Escoltem el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.
Montcada, tots vostès ho saben millor que jo, és un municipi castigat per moltes infraestructures, viàries i ferroviàries. La integració urbana d'aquestes infraestructures viàries i ferroviàries és fonamental per tornar a Montcada la qualitat ambiental i urbana que els seus habitants necessiten i reclamen.
Ara més, la DIF i la Direcció General de Ferrocarrils redactarà el projecte de soterrament per la línia convencional de Portbou en els trams compresos entre Vallbona i el riu Ripoll. Bon dia.
Diferències a l'Ajuntament de Barcelona entre el bipartit, format pel PSC i Iniciativa, i dins de la mateixa coalició ecosocialista, que explicarien el retard del consistori per presentar a la Generalitat la seva proposta sobre la declaració del Parc Natural de Collserola, Cesc Armengol.
Sí, els límits i el perímetre del Parc de Collserola, però sobretot el que s'anomena franja de transició entre la ciutat i el pulmó verd, són els principals esculls que separen el bipartit i el que provoca debat en el si d'Iniciativa de Catalunya. El que genera discussions és que la ciutat i les construccions, encara que siguin equipaments, no mosseguin aquesta franja que ha de servir per esponjar l'entrada al que ha de ser el moll de l'os del parc. Sectors dels ecosocialistes entenen que la proposta de declaració de parc natural ha de ser una eina efectiva de protecció del pulmó verd de la ciutat i perquè, sobretot, s'hi aturi el procés d'urbanització. L'Ajuntament de Barcelona és l'únic que falta per presentar la seva proposta de declaració a la Generalitat de tots els de l'àrea metropolitana afectats per Collserola.
Vols guanyar un creuer per a dues persones pel Mediterrani?
Des del dia 12 i fins al 25 de novembre, busca establiments de carnisseria, cansaladeria i xarcuteria amb el distintiu Gremi Carn. I quan hi facis una compra, podràs omplir una butlleta de participació en el sorteig.
Recorda-ho, establiments Gremi Carn. Garantia de confiança.
Inaugurem botiga Outlet a Sabadell.
Busca i troba la peça de pell que sempre has somiat.
Peces de pell de primera qualitat a preus molt, molt rebaixats.
Amb la qualitat del grup de pelleteria Acord, amb botigues a Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Lleida.
I ara a Sabadell, al carrer de Vilarrúbia 63.
No et perdis aquesta oportunitat.
Outlet de pell a Sabadell. Som fabricants.
Al carrer Vilarrúbia 63.
Dos quarts de vuit i cinc minuts. Problemes concretament ara mateix al cinturó del litoral a Barcelona. Un accident, és així, Anna Gravalosa?
Bé, doncs sí, hi ha hagut un accident al cinturó del litoral. Ara fa una hora més o menys els Mossos d'Esquadra ens expliquen que ja s'ha retirat aquest accident, però encara hi ha molts problemes, perquè aquí hi ha retenció des de Cornellà fins al punt on hi ha hagut aquest accident, però més això repercuteix a la ronda litoral, perquè aquí ara hi ha aturades força compactes des de l'altura del Paral·lel i fins al nus del Llobregat, el que serien uns 4 o uns 5, ben bé, uns 5 quilòmetres de cues. A més, a banda d'aquest accident, hi ha hagut un altre a l'autopista P7 i a l'altura de Barberà, i això també fa uns 5 quilòmetres doncs, de retenció entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud.
Doncs informació puntual, ja ho sabeu si heu de circular per aquestes vies que deien. L'AMPA de l'Escola Montserrat Montero de Granollers, al Vallès Oriental, ha tornat a denunciar les baixes temperatures de fins a 12 graus de mínima que han hagut de suportar avui els alumnes d'aquest centre d'educació especial. L'Ajuntament de Granollers assegura que ha estat una avaria puntual i fortuïta de la caldera que ja s'ha solucionat, diuen. Granollers, Oriol Mondéjar.
El sistema de calefacció del centre d'educació especial Montserrat Montero de Granollers ha patit aquest dilluns al matí una avaria ja solucionada en una de les vàlvules que distribueix el gasoil a les diferents calderes del centre, fet que ha deixat una temperatura a les aules de 12 graus aproximadament. Ho explica la regidora d'Educació, Pietat Sant Joan.
És que hi ha hagut una avaria en la vàlvula que distribueix el gasoil a totes les calderes i, clar, no arribava el gasoil fins que no l'han arreglada, ara ja està arreglat. Doncs és veritat que l'escola, clar, no funcionava la calefacció.
L'AMPA de l'escola ja va denunciar aquesta situació i la deficient gestió del centre l'hivern passat. I després de mesos de negociacions amb la Fundació Privada Vallès Oriental, l'Ajuntament de Granollers i el Departament d'Educació van aconseguir l'avançament de 250.000 euros per solucionar els problemes detectats i el compromís que a principis d'aquest curs tot funcionaria correctament i que el pròxim, el 2008-2009, el centre deixarà d'estar en mans privades.
La policia i la Guàrdia Civil han detingut 10 persones que presumptament pretenien introduir 3.000 quilos d'haixís a Catalunya. L'operació policial va començar ahir al port del Masnou, al Maresme, on els detinguts van intentar desembarcar una part d'aquesta droga confiscada. Mataró, Beti Doñate.
Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil van immobilitzar ahir sobre les 8 del vespre al port esportiu del Masnou un iot que transportava 1.600 quilos d'haixix. Segons fonts policials, la droga incautada tenia com a destinació final aquesta localitat del Maresme, on els agents van poder detenir infraganti alguns dels implicats. La procedència de l'embarcació no ha estat confirmada, però hi ha la possibilitat que procedeixi de Palma de Mallorca, ja que la Policia Nacional està treballant amb la Guàrdia Civil d'aquesta illa de les Balears. Avui també ha estat localitzada una furgoneta amb 1.400 quilos d'haixix a Castellbisbal, al Vallès Occidental. Però l'operació policial continua oberta. De moment, hi ha 10 detinguts de nacionalitat espanyola i marroquina.
Dos minuts ara per acabar de rematar el dia des del món de la cultura, des de la gastronomia, per exemple, les felicitacions a la cuinera del Sant Pol de Mar, que suma avui 5 estrelles Michelin. El Sant Pol del Maresme ja en tenia 3, ara en té 2 per Tòquio, que per cert passa a ser la millor ciutat del món per menjar-hi, davant de París, si estem en compte el nombre de restaurants amb estrelles. Tòquio, 150 restaurants amb estrelles, 191, París, 98, Londres, 50, Nova York, 49. Sens dubte, Tòquio la primera.
Recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché.
Aquesta és Amaia Montero, la vocalista del grup donostiarra La Oreja de Van Gogh. Ho hem dit a la portada, ho hem sabut en aquell moment. Ha decidit abandonar la formació per iniciar la seva carrera en solitari, segons un comunicat difós pels membres del grup.
Maite. Així és, Pablo Benegas, Salvador Fuentes, Xavi San Martín i Aritz Gardel, els altres quatre components d'aquesta formació, han anunciat que La Oreja de Van Gogh, però, no desapareix.
Que era una de les possibilitats que estava sobre la taula.
Exactament.
Aquesta tarda, sí.
Sinó que continuen component i, fins i tot, tenen previst treure al mercat un nou disc al llarg de l'any vinent. Precisament va ser Amaia Montero l'última d'incorporar-se al grup, que va iniciar la seva carrera el 96 de forma amateur mentre els seus components estaven estudiant a Sant Sebastià. Poc es podien pensar que es convertirien en un dels grups més exitosos de l'estat espanyol i que vendrien més de 6 milions de discos en els 11 anys d'història de la formació. El debut discogràfic de La Oreja de Van Gogh va arribar al 98 amb el disc Dile al Sol, seguit per El viaje de Copperpot, Lo que te conté mientras te hacías la dormida, i Guapa, que va sortir a la venda l'abril del 2006 i que es va convertir en l'àlbum més venut a Espanya durant l'any passat. També han rebut un Grammy Llatí l'any passat, el millor àlbum pop, 7 discos de platí. I d'altra banda, cap dels membres de la formació però ha volgut fer referència als intensos rumors sobre la mala relació entre la vocalista Amaia Montero i el guitarrista Pablo Benegas.
Doncs bé, al llarg de la tarda corrien rumors que es desfeia el grup, no es desfà, però se'n va la vocalista. Així estan les coses. Així hem acabat aquest Catalunya Vespre. Som els de sempre, tornem com sempre, demà a les 7.